Al matí, amb Raquel García.
Sister, you've been on my mind. Oh, sister, we're two of a kind. So, sister, I'm keeping my eyes on you.
I un divendres més toca doncs l'entrevista sorpresa, i això vol dir que ja tenim a l'estudi preparada la Montse Barberi. Ja sabeu, és sabadellenca, és escriptora, periodista i filòsofa, i també és especialista en estudis de gènere. I com sempre, arriba disposada a compartir amb tots nosaltres una estoneta de vida, per parlar de les alegries, de les dificultats, de les pors, l'esperança i també de l'amor i el desamor, perquè al cap i a la fi, la vida és la suma de tot això i d'alguns ingredients més. Montse Barderi, bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Com m'agrada aquesta sintonia. Sentim-la una mica més. Oh, but trust me, no low life's gonna run me. I avui doncs entrevistem també una dona escriptora, que també és professora d'escriptura creativa, nascuda a Badalona i amb un nom preciós, una veritable joia, no? Podríem dir, qui és?
L'Esmeralda Verdel.
I explica'ns una mica, avui fas una presentació, no?, amb ella.
Bé, doncs és una escriptora que jo penso que val molt la pena conèixer, que jo no coneixia, que és interessant estar pendent dels mitjans, les càpsules literàries que tu fas a la ràdio i també les ressenyes que hi ha als diaris, i així la vaig descobrir i vaig veure una veu única, amb molt personal. No em lliga res amb ella en aquesta ocasió, no tinc cap mena de lligam amb la seva editorial, però a partir de la lectura del llibre la vaig voler conèixer. Vam sortir una nit, vam anar al teatre, ens vam anar a sopar, i és una persona que a partir d'aquí també, doncs aquesta tarda la presentaré a la llibreria Macondo.
A la llibreria Macondo, que recordem, també col·laborant en aquest programa, que els trobem al carrer de la Rosa, número 20. La presentació serà a les 7 de la tarda, i el llibre, l'hem de dir, es titula Irse, i doncs en aquest llibre explica com va fer front, no?, al dolor de la ruptura del seu divorci. Jo crec que ja és el moment, no?, de saludar-la.
Sí.
Esmeralda, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, explica'ns una mica com vas conèixer a la Montse.
Vaig conèixer a la Montse Escric, i ella va fer un comentari sobre el meu llibre que em va sobtar, perquè posava que el meu llibre el comparava amb un llibre de Margarit Justenart que jo vaig llegir de molt joveneta, no el tenia fresc, i va crear molta curiositat, i llavors la vaig escriure, i a partir d'aquí vam començar a escriure.
Focs de Margarit Justenart, que és Focs. Un gran llibre de també d'una ruptura, escrit amb passió, amb poesia, amb qualitat, com estic segura que ha fet també l'Esmeralda.
Esmeralda, et passa sovint això, com ens explicaves ara, que els lectors t'envien, no?, et fan ressenyes o t'escriuen potser doncs algun mail, alguna carta, i t'expliquen quina ha estat la seva vivència després de tu doncs compartir, no?, la teva història?
M'ha passat amb aquest llibre, molt. També és veritat que les redes socials ho faciliten, perquè abans tots els altres llibres que havia publicat no estava jo a la red. Llavors no ho sé, no ho podia saber. Però amb aquest, sí, va haver-hi... Ara ja ha afluixat una mica, però cada dia tenia d'una a dues cartes o comentaris o propostes de qualsevol cosa.
Potser el que no és tan normal són els escriptors, perquè ens autopromocionem constantment i no ens mirem als col·legues, i això és una cosa que crec que hauríem de reivindicar fer més.
Sens dubte, sens dubte. Un dia que està més units.
Sí, jo ja començo forta, Esmeralda. La primera pregunta és qui ets i per què escrius?
Soc una dona, fonamentalment. Soc una dona amb aquest nom. Una dona que té una filla i que m'agrada molt llegir des de molt jove, ho he fet sempre, és com a mi calmante, a més m'encanta, em fascina, perdo de vista una mica el món, i a partir d'aquí, de tanta lectura, vaig començar a escriure. He fet altres oficis, tinc altres oficis, perquè, jo no vaig pensar mai que podia viure de la literatura, i sobretot perquè soc molt inquieta, i hi ha altres coses que m'han agradat molt, com he sigut gimnasta, donat classes d'educació física, després he estudiat massatge, d'aquí vaig estudiar també nutrició, bueno, moltes coses variades, però ara estic molt dedicada a això. Qui sóc és una cosa, és una pregunta molt gran, no? Perquè jo de vegades tampoc sé qui sóc.
Doncs, i per qui escrius, Esmeralda? Per a qui escrius?
Per què o per qui?
Per a qui, per qui, per a qui? Sí.
Ah, no, per mi.
Per tu.
Mi, ho faig per mi. Si això després hi arriba, pues, és, en realitat és com el segon objectiu, no? Però el primer objectiu d'escriure és perquè ho necessito fer.
No és allò per a que me quieran, per a que me comprendan, ho fas per tu, per explicar-te al món, per exemple?
Jo, per a que me quieran, faig altres coses. No escriure. Per explicar-me al món, no, per explicar-me a mi, per poder entendre i per fer alguna cosa interessant de lo que em passa. Uh-huh.
Llavors, Esmeralda, aquest llibre ha estat com una mena de catarsi alliberadora, una mena d'exorcisme de treure tots els mals, no? Perquè sempre, doncs, quan s'acaba una relació, doncs, és una època, no?, un moment complicat de la vida.
Sí, jo no crec que així sigut una mena de catarsi, eh? No faig servir l'escriptura com una mena de catarsi, perquè estic molt continguda sempre, és un ofici, per tant, i molt en compte les eines de la literatura i tots els recursos, els tropos, la lírica i tot això, no? No, en tot cas, la catarsis la faig amb les meves amigues i anant a fer esport. No faig catarsis amb l'escriptura, faig literatura, fonamentalment. T'entenc, eh?, la pregunta, perquè és la pregunta més clàssica que m'han fet contínuament en totes les entrevistes, però no, ningú es cura escrivint.
I ara et faré la pregunta que tu sempre has desitjat que et fes. Sap l'escriptor què és el que ha escrit en realitat? Creus que tries el que escrius?
Jo puc parlar de mi només. Jo no sé el que faig quan escric. Cada vegada ho sé més, clar, perquè tinc més anys i tinc més experiència. Però d'aquest llibre, per exemple, jo no m'esperava tot això. Ni molt menys. Pensava que era una cosa petita, molt íntima i que, bueno, pues que interessaria, pues, d'una forma sigilosa, no? I si ho he escollit, no, això sí que ho he explicat moltes vegades, que no, perquè jo no volia publicar el meu diari. O sigui, em semblava una cosa molt íntima i no compartir la intimitat d'aquesta manera pública, no ho volia fer. Però no volia fer altra cosa alhora, tenia una contradicció. I també, si després ho vaig pensar profundament, feia fa molts anys que escric diaris, fa molts anys que no he fet res amb tota aquesta quantitat ingent que tinc d'escriptura diarística, i potser ara sí que sentia que tenia una història bastant forta per explicar, no? Mm-hmm. Per això ho vaig fer.
I doncs ara que estem parlant, no?, d'aquest llibre tan intens, no?, i tan significatiu, no sé, ens podries llegir un fragment que sigui, doncs, allò rellevant, significatiu per tu?
Pobre, potser l'agafem desprevinguda amb això.
Desprevinguda, m'agafen altres coses. A veure. 17 de julio del 2013. Escribir hasta que todo quede fuera. La piel, el agua, los peces, las líneas del cuervo, las astas de un ciervo, la pezuña del búfalo, el boqueo anaranjado y este aletear sin aire. Que la palabra, que ya no es voz, pase del cuello al meridiano y que mis dedos dejen en el lápiz la suavidad y la fuerza de las manos.
Sense paraules.
Molt descriptiu. Per què és tan important aquest fragment? Per què has triat aquest en concret i no
perquè,
un altre?
Primer perquè és el que, amb el que més literatura faig, amb aquest fragment. No estic dient estic plorant, sinó el que més literari el trobo. I després perquè parla de l'escriptura. És un diari, però és un diari d'una persona que escriu. Per tant, és el que més parla de per què necessitava escriure, hasta que todo quede fuera. Evidentment, todo no queda nunca fuera, no? Però és literatura, i com literatura és ficció, aunque sigui autobiogràfic.
Esmeralda, m'ha recordat un fragment de la Maria Aurèlia Capmany que diu escriure encara que el món s'enfonsi.
Exacte, doncs pues això, perquè el món de dintre s'enfonsa moltes vegades, però bueno, un pot escriure, no? Uh-huh.
I, clar, i a més amb un nivell, no? Amb una descripció, amb una capacitat realment del llenguatge...
poètica, molt poètica.
Molt poètica i que arriba molt. No sé també quantes pàgines doncs, has arribat a trencar o a esborrar mentre escrivies o no reescrius
no,
gaire.
No he trencat cap pàgina perquè és una reescripció del meu diari que està escrit a mà. I llavors el que sí he fet és molt de treball de poda, no de correcció. Que és la mateixa correcció que faig quan escric altres gèneres. No, no. Un diari tal qual està escrit no és literatura i no és publicable. Uh-huh. No té sentit. No té... Bueno, és que està molt, molt malament escrit. No, és que és un gust escriure diari perquè no m'he de preocupar ni de la forma. És un gust escriure malament. I llavors després sí que vaig tenir que... Bueno, pues, hi havia coses que no calien perquè ja estaven dites o d'altres coses que hi havia molta palla i estàvem mal expressades. Vaig fer molt de dol a fons.
Uh-huh. I jo també tinc el dubte de fins a quin punt. És totalment, llavors, autobiogràfic?
Li donaré la volta. Tota escriptura és autobiogràfica, tota. L'únic que, clar, s'han de definir molt concretament els gèneres, no? I llavors, un diari pertany al gènere de la no-ficció. Per tant, és autobiogràfic. El que passa que no hi ha escriptura que no sigui ficció, perquè... Això és un fragment de la meva vida, jo sóc moltes altres coses.
Uh-huh. Clar, el llibre, per exemple, obvies el nom de la teva exparella, no? Que és un actor
sí.
Molt famós. Per què?
Perquè no calia. Aunque fos una persona anònima, tampoc ho hagués posat. No tenia interès en dir de qui parlava. Jo volia parlar de mi, exclusivament de mi, i ja està. Això no té cap importància, el nom.
No té cap importància, però en canvi a tots els mitjans surt el seu nom. Com ho has rebut,
sí.
Això?
M'ha semblat una falta de respecte, absolutament. Però jo ja coneixo molt bé la premsa perquè he viscut molts anys amb la premsa. Llavors ja sé que al final li ha anat bé el llibre i bueno, cadascú que es responsabilitzi del que escric, del que fa.
Nosaltres hem volgut ser respectuosos i com tu no ho expliques, nosaltres tampoc no ho hem volgut fer.
Ja busquen, ja busquen. No et preocupis que ja busquen.
És la sort de treballar també a una emissora pública, que tampoc no busques l'audiència i pots doncs, respectar, no? Jo crec també doncs, la veu de l'escriptor. El que sí que m'agradaria és que expliquessis pels lectors, no? També com va ser doncs, aquest procés, no? Perquè tu doncs, amb aquest actor vas estar doncs, a 25 anys en parella, no? Em sembla.
Uh-huh.
I com és tornar doncs, a reinventar-te, fins i tot a aprendre a viure sola, si és que has après?
Parlem de mi o
sí.
Parlem de llibre? jo no visc sola. A mi no m'agrada estar sola. M'agrada estar sola quan estic llegint, quan estic escrivint, quan tinc que preparar una cosa que em requereix tota la meva concentració. Però no m'agrada aquesta cosa tan occidental d'estar sola, d'estar sola, d'aprendre a estar sola. La gent està molt sola, ja no cal fer-ho més, no? No sé si he après això, en tot cas. He après altres coses.
Mhm. Jo penso, com tu, que la part interessant i que es defensa sola és el teu llibre i ara m'agradaria parlar amb tu una mica com a professora de literatura, no?
Mm.
Què li demanes a un bon text literari, Esmeralda? Perquè què creus que és el que fa que funcioni?
Moltes coses, no? Però la més important és que emocioni.
Uh-huh.
Escriure al final, tenia un professor que em deia qualsevol tema és una excusa per escriure una emoció. Uh-huh. Si el text no emociona, clar, després pots també veure que hi ha lectors que una cosa els emociona i altres no?
Uh-huh.
I això, l'emoció és, per mi és el més important. Després, evidentment, que tingui bon ritme, que no estigui ple de tòpics, que no hi hagi un judici i que estiguis explicant algo molt singular, molt propi, molt interessant, sense generalitzacions ni tocar tot el rato lo més manido. No? Això li demano.
I què li pots ensenyar a una persona que vulgui escriure, per exemple, amb els cursos que fas a l'Ateneu, de dir, és que vull escriure. Creus que el talent, per exemple, es pot ensenyar o és complicat el tema?
És complicat la resposta, perquè realment a vegades hi havia alumnes que pensava és que no aconseguiran, no? I després veig uns canvis sorprenents, amb la qual sempre m'he callat amb això. Hi havia un, no sé qui deia que el artista sempre nace, perquè clar, si no nace, amb la pregunta de nace o se hace, era no, tiene que nacer. I hi ha coses que s'aprenen, evidentment. Després veus gent que té molt de talent, però no té tot l'altre, no té la disciplina, no té la empenta, i a més una cosa és escriure bé una pàgina, dos, i altra és fer tota una continuació narrativa, que això, ostres, no? D'on fas l'escena, on te fa el conflicte, on tot això és més ja de temps i de, bueno, de posar-te i de... i d'algú també molt misteriós, que a vegades no saps. Jo a vegades aquest llibre el miro i dic, però què té aquest llibre que no tinc ni els altres que he escrit? Per què ha anat tan bé, no? I llavors sí que crec que s'aprèn. Bueno, de fet, jo em dedico a això i veig els canvis amb la gent. Hem de fer coses que estan molt bé.
I tu què has après a ensenyar als teus alumnes?
A pensar en l'escriptura, perquè el primer llibre que vaig treure, que era un llibre de relats, a la presentació del llibre, jo no sabia què dir, perquè jo no hi pensava, jo escrivia i ja està, jo pensava, què tinc que dir jo del llibre, si no sé. I clar, si tinc que donar classes, jo no puc dir, quan un alumne em llegeix un text, no li puc respondre m'agrada o no m'agrada, és que això no té cap importància si a mi m'agrada o no. Per tant, em va ensenyar, donar classes em va ensenyar a reflexionar sobre el que és la literatura i la tècnica literària. Importantíssim.
I de fet, fins i tot els teus alumnes podríem dir que han estat font d'inspiració, no? Perquè l'any 2010, em sembla, va ser quan vas escriure Lo que piensan las adolescentes,
sí.
No? Una mica també doncs, encoratjada pels teus alumnes. Com veus els joves d'avui i els futurs escriptors? Quins temes els impulsen, els motiven?
Els futurs escriptors?
Sí.
Jo no sé quins són els futurs escriptors. Tu dius la gent jove que escriu?
Sí, els joves d'avui que potser doncs, seran els futurs escriptors, no?
Bueno, cadascú ho farà d'una manera diferent, però tenen una cosa meravellosa, els joves, que a mi m'agrada molt, i és que són molt frescos. Frescos? Sí, són frescos. O sigui, tenen una frescura que en un adult no la trobo.
Aquesta espontaneïtat, no?
El què?
L'espontaneïtat, no? També.
Exacte. Són espontànios, són frescos i són tremendament solidaris. Això també no tenen... Bueno, són solidaris. Almenys són els joves dels que jo puc parlar, clar. És que hi ha de tot, no? Al final, també un adult també és un jove intern. A mi em va agradar molt fer el llibre dels adolescents i de les adolescents, els dos, no? Ho vaig fer perquè la meva filla tenia 14 anys llavors i jo estava molt interessada en saber què pensaven ells. No de llegir teories sobre ells, que les fan els adults, que no els escoltem, sinó ells, que obrissin la boca i que diguessin què els hi passava i què volien. Per mi era un dels llibres que més vaig disfrutar perquè era reescripció dels altres.
No sé si has sentit, Esmeralda, la sintonia del programa, si t'ha agradat aquesta del Quincy Jones, de Sister.
Si m'ha agradat el què?
La sintonia de la secció, aquesta cançó que...
No l'he pogut apreciar, no.
No? La vaig enviar també per WhatsApp, no la vas escoltar?
No, l'escoltaré. Perdona. Doncs
pues és una cançó que parla de la confiança. I per això et volia preguntar si creus que la confiança amb l'altre és important per arribar a una millor versió d'un mateix o d'una mateixa.
Una versió d'un mateix o una versió literària?
De, com a persona em refereixo.
Ah,
i també literàriament, evidentment.
Sí, sí. Bueno, literàriament no ho sé, perquè no? Quant més castanya te dan, a vegades més necessitat tens d'escriure. Sí. Però després, evidentment, que sí. Que si no hi ha veus que apoyin, és molt difícil tirar endavant.
I
per
tu, veure,
per un mateixa, evidentment, jo sense confiança, que a vegades la perdo, sense confiança és que no funciona. Sí.
I a la vida, qui ha confiat en tu o has trobat aquestes persones que han confiat en tu i t'han fet créixer?
Sí, els amics.
Els amics.
Els amics. Els amics i alguns companys d'escriptura. Jo vaig començar de molt joveneta amb un taller d'escriptura I aquí em vaig sorprendre molt quan començaven a dir que escrivia molt bé, perquè, no sé, bueno, joveneta tampoc, tenia 19 anys, però ja feia les meves coses, però bueno, no li ensenyava a ningú, no sabia, i en aquest taller que ens vam reunir com 12 persones que volien escriure, clar, la mirada dels altres va ser que vaig dir, ostres, pues igual no ho faig tan malament, no?
Pues jo tinc molta confiança del treball que farà la teva filla amb la Isabel Coixet amb la sèrie que estan fent.
Elisa i Marcela.
Oh, quines ganes de veure-la al Netflix l'any que ve. Estic abonada perquè arribi aquesta sèrie.
Sí, a més la història és preciosa, no? És molt, sí, és molt emotiva i, bueno, jo també, perquè a més la meva filla té un talento artístico que, bueno, confio molt.
I de què tracta aquesta sèrie? No sé si ens podeu fer un spoiler.
Sí,
no?
Tant,
sí,
no?
Una mica,
sí,
no?
Sí, tant que sí, tant que sí. Pues tracta de les primeres dones que es van casar a Galícia l'any 1900.
Una disfressada d'home.
Una es va disfressar d'home per
van
poder...
Van enganyar tothom.
Per enganyar
boníssima
tothom.
Boníssima la història.
I evidentment el poble, que no tenia altra cosa que fer, que fotre'ls-hi, pues va averiguar que no era un home, sinó una dona. Quan l'altra dona s'havia quedat embarassada d'un altre home perquè no sospitessin i llavors, bueno, les van apedrear, van tenir que sortir d'Espanya, se'n van anar fora. Bueno, va ser molt trista després, no? A mi em fa plorar molt quan veig la meva filla aquí perquè no
és una de les dues, és una de les dues.
És una de les actrius.
És la dona, sí, la Greta és la dona, fa la dona.
Greta Fernández.
Doncs una història.
Greta Fernández fa la dona i Natàlia Molina fa d'home, sí.
Doncs serà una història molt reivindicativa que jo crec que les joves generacions, no, també doncs els hi servirà per veure d'on venim, no? Que ara doncs hem avançat molt, encara queda molt camí per fer, però és interessant doncs entendre tot això. Jo volia també preguntar-te, ja que el tema del teu llibre que presentareu doncs aquesta tarda aquí a la nostra ciutat parla també doncs de l'amor i el desamor, quines van ser les eines, a més d'escriure, no?, que et van ajudar tu doncs a superar doncs aquesta situació complicada?
Les eines que em van... És una pregunta personal.
Sí,
sí. Una mica així amb lo personal. Quines són les eines que em van ajudar?
El que tu expliques en el llibre, no? Que feies, doncs, que nedaves, no? Que buscaves, doncs, també, que fins i tot vas haver de medicar-te, no? Que era una cosa que tu, doncs, no volies fer, però que també, doncs, en aquell moment et va ajudar.
Les meves amigues, fonamentalment. Les meves amigues i nedar, escriure, bueno, i el temps.
El temps, no? El temps al final ajuda.
Bueno, el temps, però fent moltes coses, eh?
I potser la paraula no superar, no? Perquè un no viu, no?, amb les coses que deixa enrere, no? No es tracta de deixar,
sí,
tant pàgina,
que...
no? A vegades ens impulsen això... tots a deixar enrere, no? Home, sóc jo, és la meva identitat, no? Forma part de mi, no? Tampoc, no? No sé, eh? És una...
Per això no m'agrada molt parlar... de les coses meves privades, sí, m'agrada parlar del llibre i de la construcció i de la protagonista, no? O
sigui, sí,
finalment
sí, sí.
He fet un personatge, he creat un personatge.
Clar, sí, sí.
No, el dolor, per mi, per mi el dolor sempre serà el dolor. Una cosa és que duela menys i que ja, pues, bueno, veus les coses amb una altra mirada i passen altres històries i que també et fan mal o que et fan fer feliç i la vida continua cap endavant. Però realment, jo si m'hi poso a pensar i si m'hi poso a mirar enrere i si m'hi poso a llegir el llibre, pues claro que la cosa
tothom,
està aquí dintre.
Tothom veu molt clar que el tema d'ir-se és la pèrdua, però jo hi veig molts més temes allà. Quins altres temes diries que hi ha en el llibre?
Per mi, la fragilitat. La fragilitat. Que és algo que he tocat molt a fons.
La precarietat també es podria dir, no? La precarietat com a persones, no?
Sí. Sí. I bueno, pues la necessitat d'estar més junts, perquè quan diuen que ja no sé, com ja has après a estar sola, per exemple, o així, no? Ostres, ara te'n vas a Àfrica i no veus com estan les dones amb tota la misèria i tots els problemes que tenen, però veus lo tribal què és, no? Sí. Juntes. Aquí has de fer, bueno, visites i no sé què, la gent gran, mira com està, està sola, visquen en pisos.
Moren sols, moren sols.
Moren sols i potser molta gent hi se n'entera, els familiars. O sigui, i això, això d'estar sol, em sembla terrible.
Bueno, és el que diu.
Que estiguis bé amb tu, sí. I és molt diferent, no? Però no, no m'agrada. A mi m'agrada despertar-me i que a casa meva hi hagin fet el cafè i que tot això.
I avui hi hagi carinyo i estimació entre la gent i els tinguis a prop. Bueno, ja ho va dir Aristòtil, no? La gent que està sola o és un déu o és una bèstia. Vull dir que en aquest sentit jo també sóc molt partidària de tanta mania amb la solitud. I no estem fets pas ni per viure ni per estar sols, tot i que puguem tenir una gran vida interior i escriure molt i llegir molt, eh? Però que és veritat que necessitem caliu. Caliu com el de l'entrevista d'avui, que ha sigut, jo penso, molt bonica, no? Que a mi m'ha agradat molt poder-te entrevistar. És important i que m'ha fet molta il·lusió, la veritat. Esmeralda, t'agraeixo molt, que hagis accedit.
No, home, és un plaer per mi.
Doncs no les podem deixar soles, eh? Aquesta tarda, totes i tots, allà a la llibreria Macondo. Una abraçada, Esmeralda.
Moltes gràcies, una abraçada per vosaltres.
I gràcies per compartir doncs, amb nosaltres aquesta estona de vida i de ràdio. Una abraçada.
Molt bé,
fins ara, Esmeralda.
Fins aviat.
Adéu.
Fins aviat. But sing.